Al matí, amb Raquel García.
Avui 2 de maig és el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, un problema que malauradament persisteix a les escoles i que s'expandeix amb altres formes degut als nous fenòmens com el ciberbullying o la violència homofòbica i transfòbica. De fet, més de la meitat dels nens espanyols ha sofert algun tipus de violència o humiliació en el col·legi, la majoria burles, rumors o cops. I gairebé un de cada quatre admet haver participat en algun acte de violència cap als altres companys. Aquestes són algunes de les dades de l'estudi Percepcions i vivències de l'assetjament escolar i el ciberassetjament entre la població espanyola de 10 a 17 anys, publicat l'any passat per Save the Children. I avui precisament volem parlar d'aquest problema i comprovar què es fa des de l'Ajuntament i també des de les escoles sabadellenques per impulsar la prevenció i la lluita d'aquest problema. Per parlar-ne hem convidat a l'estudi a la Gemma Alonso i la Mireia Núñez, que són tècniques del Servei de Mediació. Bon dia i benvingudes.
Bon dia, molt bon dia.
També ens acompanya la Ingrid Filella, que és coordinadora de mediació i professora de l'Escola Industrial. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
La Núria Macià, de tercer d'ESO, i també doncs, fa de mediadora. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I també ens acompanya en Roger Miralles, que és alumne de quart d'ESO i mediador. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Benvingut. I per últim ens acompanya la directora del curtmetratge Ojo por Ojo, la Begoña Ortiz. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Primer de tot, analitzem aquestes dades, no? Què en penseu d'aquestes xifres i d'una jornada com avui? Serveix per visibilitzar aquest problema que podríem dir que no coneix tampoc ni cultures ni fronteres i que s'estén, no?, per diferents escoles i instituts?
Home, jo penso que, com dius tu, tot el que pugui ajudar a fer prevenció, vull dir, és... Crec que inclús avui en dia amb les nostres intervencions que hem fet, les escoles en són conscients que pot haver aquest problema i posen mesures. Però jo crec que parlar-ne per mi és important, que se sàpiga i que no s'amagui que pugui haver aquest problema.
La resta? Quina és la vostra opinió, Ingrid?
Bé, penso el mateix, o sigui, qualsevol xifra és alta i per tant és un tema que l'hem de fer entre tots, que l'hem de treballar dia a dia... que també hem de fer difusió nosaltres, doncs aquest cop hem vingut aquí perquè pensem que és molt, molt important que se sàpiga que cada vegada siguem més les escoles, els centres que ens assumem a fer aquest tipus d'activitats i de serveis que ajudin a la prevenció sobretot i a la detecció.
De fet, acceptar que hi ha aquests casos, no, d'assetjament escolar en un centre educatiu potser és el primer pas per erradicar-lo o si més no, per començar a tractar-lo.
La pregunta és detectar-ho,
sí,
saber qui són. Evidentment, poder parlar del problema, el que no podem fer és amagar-los, això és obvi. Llavors s'ha de posar sobre la taula, se n'ha de parlar i actuar, sobretot actuar. Però nosaltres sobretot venim des del punt de vista de la prevenció. És a dir, com a centres el que fem molt és, amb la mediació i amb aquesta tutoria entre iguals que parlem, és prevenir, o sigui, és crear un clima de convivència perquè entre tots ho anem erradicant, ho anem impedint d'arrel.
Begoña.
Jo penso que és molt important aquesta tasca que fan de prevenció perquè és el que heu dit, no? Passa tots els dies, passa a tots els instituts del món, totes les escoles, i jo penso que on s'ha d'anar és a l'arrel, i l'arrel és la convivència, la tolerància i el respecte, no? I llavors si es treballen aquestes eines a la classe, jo sóc molt de l'educació emocional, no? Vull dir, l'empatia, es treballa amb les diversos tipus de persones que hi ha al món, no? I com tolerar-nos els uns als altres, que no hem de ser amics però que ens podem respectar, no? I no cal que critiquem a l'altre. I també penso que hi ha molta mancança a nivell emocional. No sóc una experta, però suposo que les persones que fan assetjament, que fan aquestes accions, és perquè tenen problemes ells mateixos, no? Llavors aquí hi ha una part emocional molt forta que també s'hi hauria de treballar per evitar tot això. Llavors estic completament d'acord amb les companyes.
I els joves, què en pensen d'aquest problema?
Bé, jo només vull afegir que la majoria de casos d'assetjament provenen de conflictes més petits, coses, bromes, coses que passen a les aules, i el que hem de fer és tallar-ho ja des d'aquí perquè no vagi a més, i això és el que entén des de la mediació.
I des de la mediació també qui contacta amb un mediador o amb un tutor acostuma a ser el company, perquè normalment un professor Vale que està en una aula i els veu tots els dies, però acostuma a passar el bullying sobretot en el pati o fora d'hores lectives. Per això és molt important que puguin contactar amb algú de la mateixa edat com un alumne i demanar una mediació.
Ara parlarem i desgranarem com funciona la mediació i que és una opció, no? Per evitar o per prevenir, com dèiem, doncs aquests casos. Però comencem pel principi. Com definiu vosaltres què és el bullying, no? I què no ho és, que no és assetjament, perquè moltes vegades hi ha confusió, no?
Doncs per nosaltres les situacions d'assetjament comencen amb que hi ha un desequilibri de poder o un abús de poder, fruit d'aquesta diversitat que tenim i a vegades aquestes de les maneres diferents que som les persones i com gestionem aquestes diferències i quan algú es situa per sobre d'un altre. Això és per mi un element importantíssim. El fet també de que hi ha una continuïtat en el temps, no és una situació d'un conflicte puntual on pot haver-hi diferents maneres de gestionar aquesta diversitat, sinó que ja és una cosa que hi ha una continuïtat en el temps, amb aquest desequilibri i aquest abús de poder. També el fet de que el grup té un paper molt important, perquè el grup veu moltes coses, a vegades dona suport a aquestes conductes agressives que s'estan tenint, o abusives, o a vegades per por no fa res, o també aquesta situació mateixa es deixa molts nanos sols, els nanos que ho estan patint, i aquí s'ha de treballar amb el grup. Per nosaltres és molt important la idea aquesta de fonament de grup.
M'ha agradat molt això, no? Perquè dona la sensació moltes vegades que el silenci és el còmplice més important, no? En els casos d'assetjament moltes vegades posem el focus en l'agressor i en la víctima, però en la resta de la classe, no? De la resta d'alumnes també tenen molta part de responsabilitat.
Per això, bueno, una mica el que ha comentat la Núria, no? Clar, nosaltres a vegades des del punt de vista del professor tampoc ho veiem, no ho veiem tot perquè no passa davant del professor, no? Per això necessitem que estiguin tots conscienciats, per això volem fer formació amb tots, treballar doncs el que deia la nostra companya també, d'aquests valors, d'aquest respecte a l'altre, d'aquest acceptar la diferència i sobretot per escampar-ho entre ells, per evitar que aquesta persona assetjadora tingui públic que l'acompanyi o silencis que evidentment el fan més fort.
Què en penseu vosaltres?
Bueno, sí, és veritat que el que es queda en silenci és igual de culpable que l'assetjador, perquè si tu no dius res, no ho pararàs. I és el mateix, o sigui, si tu ets l'assetjador, no aniràs a un professor, no? Llavors, qui ho ha de fer ser
el grup,
els companys.
No? Sí. I per què passa? Per què hi ha aquest silenci? Què en penseu vosaltres?
Bueno, per por, normalment, o per no convertir-se en la víctima.
Nosaltres, perdó.
Bueno, que també moltes vegades, per no ser un xivato, o que després aquesta persona t'agafi mania a tu, i faci que la resta també t'agafi mania a tu i quedar-te tu sol, i que siguis tu la propera víctima.
Nosaltres ens va passar un dia en un centre que una noia ens deia, home, doncs si els que a vegades veiem coses però tenim por, ens fa por que ens passi a nosaltres després. Llavors per nosaltres és important poder treballar què pot fer cadascú des del seu lloc. Potser una persona que està tenint por no ha de fer a posar-se davant d'un altre dia, escolta, això no li facis, però potser aquesta persona que té més por sí que pot donar suport al que ho està passant malament, al que es queda sol, al que ningú juga amb ell al pati, no? O que se li estan fent burres, pues, cadascú pot actuar des d'un lloc diferent, potser, per donar aquest suport i que el bullying no passi en el grup, no?
I també a vegades els diem, no? Quan sou en una classe? Perquè hi ha molt la visió de que, bueno, la persona que ho fa, no? Però en la classe poden ser 27, 28, a vegades inclús 30, no? Si tots, no sé, 25 persones, o 20, em dona igual, diguessin això no ens agrada o això no hi estem d'acord, doncs hi ha molta potència, molta força del grup, no? Intentem això, sobretot que el grup vegi que hi té molt a fer i que poden haver-hi, doncs, sí, una, dos, tres persones que tenen conductes que no estan agradant i en canvi hi ha moltes més persones que sumant podrien parar-ho, no?
Podrien enfortir aquestes persones, no? Sí. Donar eines, perquè moltes vegades des del desconeixement, no? Un sí. No sap, no? Un no té els recursos suficients. Expliqueu-nos per què és important la mediació, per què pot ser doncs un servei que ajuda.
Clar, nosaltres, per exemple, experiències com l'escola industrial, que tenim aquí els alumnes, mediadors i la professora, que ho estan recolzant, ho estan impulsant molt, jo crec que és un primer pas perquè els propis nanos també puguin gestionar els propis conflictes, no? Evitar aquesta escala del conflicte, el que deia ell, de que els conflictes es facin molt més grans i acaben, pues, hi hagi molt més patiment, sinó que anem quan estan originats els conflictes, aquesta gestió entre iguals. Jo penso que això ja dona un potencial d'eines i de possibilitats de gestionar diferent i no esperar que les coses facin grans o que hagi de venir algú extern a resoldre el conflicte, no?
En el vostre cas, des de l'escola industrial fa uns 20 anys, no?, que aposteu per aquest servei.
No sé la xifra exacta, però moltíssim. Sí, som dels primers dels instituts. Però el que fem és mantenir-ho, no només mantenir-ho, sinó també intentar que n'hi hagi més. Nosaltres cada any, també amb col·laboració de les mediadores de l'Ajuntament, fem un seminari al centre de recursos on ens trobem els diferents professors i elles també, les mediadores de l'Ajuntament, per intercanviar experiències, fem diverses activitats, i una d'elles, per cert, és preparar una trobada de mediadors de Sabadell, d'alumnes de tots els instituts, que la fem, per cert, el dia 8, la setmana vinent, el dimecres, i que esteu convidats a Ràdio Sabadell.
No.
Si voleu fer alguna entrevista, estarem al casal Pere IV de 9 fins 2:15. Uh-huh. I serem uns 150 alumnes de tot Sabadell i professores.
Que a mi m'agradaria també explicar una miqueta que, a diferència del que es fa en els centres i la mediació que es fa entre iguals, quan nosaltres intervenim des del servei de mediació de l'Ajuntament, se'ns demana una intervenció especialitzada quan se'ns demana en situacions que s'està considerant que hi ha assetjament i se'ns demana col·laboració conjuntament amb els equips d'atenció psicopedagògica. És que la nostra mirada és un punt més enllà, és una intervenció especialitzada diferent, en el qual utilitzem les pràctiques restauratives i l'enfoc de no inculpació per poder treballar quan ja hi ha una situació en què hi ha un desequilibri de poder molt gran. La mediació que es fa als instituts entre iguals normalment és quan hi ha un conflicte entre iguals, on no hi ha aquest desequilibri o aquestes situacions d'abusos, o que hi ha un gran nivell de patiment, com podria ser un cas d'assetjament. Vull dir que m'agradaria poder puntualitzar que és una mica diferent el que després, quan intervenim nosaltres, hi ha situacions ja de major gravetat.
Sigui el cas que sigui de major o menor gravetat, sí que és veritat que la mediació funciona si les dues parts ja estan d'acord, no? Expliqueu-nos una mica el funcionament. Quins són els criteris o que s'han de donar, no?, perquè realment funcioni.
Val. Bé, quan hi ha un conflicte a l'escola, un conflicte pot ser un alumne que li pren a l'altre les coses, o que l'insulta al pati, o que li envia whatsapps. Aleshores, algú detecta això, algú vol dir, pot ser el professor, pot ser el tutor, que sovint és a través del tutor que ens arriba, però a vegades també és algun company, algun delegat o algun mediador que ho ha vist. Aleshores, se'ns fa la demanda a la coordinació de mediació, nosaltres parlem amb les dues parts en conflicte, i en principi qui actua, qui fa de mediador, són dos alumnes mediadors, que són de tercer i de quart de l'ESO. Aleshores es troben dos mediadors amb les dues persones en conflicte.
Núria, llavors, i Roger, també expliqueu-nos com us arriben els casos i llavors quin és el vostre paper, com funcioneu.
Bé, tot comença quan els dos alumnes en conflicte, o un dels dos, o bé algú extern, com un tutor o un company, va a l'equip de mediació i explica aquest conflicte. Després l'equip de mediació parla amb els dos, i si els dos estan d'acord a fer aquesta mediació, es troben normalment en l'hora del pati amb dos mediadors, i allà comencen a fer la mediació, que consta de diversos passos. Es comença que s'expliquen totes les normes de la mediació, per exemple que és confidencial o que no es poden faltar al respecte ni interrompre, etc. I després els alumnes de conflicte expliquen la seva versió dels fets, del que ha passat. Moltes vegades sí que les definicions del que ha passat són diferents, ja que cadascú té el seu punt de vista, i el que s'ha de fer és buscar una definició conjunta del que realment ha passat.
Buscar els punts comuns,
exacte,
no?
Exacte, sí. I després, a partir d'aquí, el que hem de fer ells, o sigui, els mediadors no podem intervenir, és buscar una solució.
Llavors, com ha dit el Roger, ens trobem en separat amb els dos conflictes. Llavors parlem sobre què ha passat, després ens tornem a veure junts i preguntem un altre cop què ha passat, com s'han sentit, parlem sobretot dels sentiments i de com se senten. A partir d'això mirem que hagi quedat tot clar i busquem propostes, fem una pluja d'idees de qualsevol proposta, després anem descartant, intentem ajuntar idees i busquem la millor solució.
Ara us pregunto tant als alumnes i la professora com també les tècniques del servei de mediació. Expliqueu-nos alguns d'aquests conflictes, no?, dels casos que us arriben habitualment, i també si són diferents les discriminacions que practiquen els agressors quan són nois que quan són noies, o això és indiferent.
Jo, en el cas de nois i noies, sí que, com que la majoria de casos que arriben són nois i noies de primer de l'ESO, en conflicte, podríem dir que els nois sempre el tipus de conflictes són més físics, sempre hi ha un component físic, no? més d'agressió física. I en el cas de les noies seria més verbal, no? Potser per buscar una diferència, aquesta podria ser una d'elles. No sempre, però sí que es dona en una proporció bastant important, però sobretot amb nens a primer de l'ESO, potser ja més endavant ja tot canvia, passa a ser més verbal, sí.
Vosaltres també detecteu casos similars?
Sí, nosaltres també ens trobem que hi ha molts temes d'exclusió, o sigui, de no voler admetre-la en un grup, de dir-li tu no jugues, o d'haver-hi aquesta exclusió fora, i això tant ho fan nens com nenes.
I quins són els problemes normalment que us arriben, els conflictes?
Nosaltres en temes de situacions d'assetjament, molt ha vingut per discriminacions, per temes de gènere, temes de racialització, de temes de salut, de diferents tipus de processos d'aprenentatge, vull dir que és qualsevol tipus de motiu de discriminació, pues, pot ser com l'origen d'aquesta desequilibri de poders que hem dit abans. No?
I vosaltres, què és el que...
Perdona, jo vull afegir una cosa. Clar, elles dues estan parlant de casos on hi ha assetjament.
Sí,
ja,
exacte.
I nosaltres estem parlant de casos on hi ha petits conflictes que no arriba a haver-hi assetjament. Per tant, estem parlant, diguéssim, de casos molt diferents, perquè quan ens arriba un cas de veritable assetjament, nosaltres ja demanem ajut professional. L'últim cas fa 2 anys, l'únic que jo conec en els 5 anys que he estat al centre, vam demanar-los ajut amb ells, amb elles.
I en aquests casos previs, no?, d'aquests conflictes puntuals, en aquesta tasca de prevenció, quins són els problemes, no?, que provoquen aquest origen?
La majoria són problemes bastant petits, per dir-ho així, però que es van com desenvolupant fins a ser més importants. Per exemple, tot pot començar amb que un nen li deixa un boli a un altre i l'altre no li torna, i a partir d'aquí es crea el conflicte de quan l'insulta, després ja amb el rotllo a la classe en general, i després on exclouen un, o es poden arribar a pagar, etc.
En el vostre cas, també, des del servei de mediació, doneu-nos algunes xifres, no? Quantes escoles, quants instituts doncs han demanat aquest servei i en quant s'ha intervingut de manera favorable?
Doncs mira, des de nosaltres estem fent aquesta intervenció més especialitzada en assetjament des de l'any 2015. Llavors, des de l'any 2015 fins, diguéssim ara, el que estem de 2019, hem intervingut en un total de 15 escoles de primària i 7 de secundària. I a vegades també hem ofert, o sigui, no ha sigut una intervenció potser tan directa amb el grup, però sí que hem ofert assessoraments perquè facin tasques de prevenció a les escoles, no? Perquè potser el cas ja no era tant un cas d'assetjament, però sí que hem vist que, bueno, que potser una tasca ja preventiva ajudaria que no derivés al final en un cas d'assetjament.
Suposo que hi ha moltes escoles, molts centres que un cop doncs ja coneixen la intervenció demanen que hi torneu, no perquè tinguin més casos d'assetjament, sinó també potser perquè estan més sensibilitzats, perquè veuen que els hi ajuda aquest servei.
Sí que ens ha passat que alguna escola que hem intervingut en un grup, després quan al cap d'uns anys han vist que es tornava a repetir una situació o que els generava preocupació, doncs ja també ens demanaven, vull dir que sí que un cop ens coneixen i veuen el tipus d'intervenció, doncs també ens torna a demanar. I a vegades després també és com que tenen interès amb la metodologia que fem servir, i llavors pues, ens demana també la formació que fem a claustres de professors en temes de pràctiques restauratives, o que genera com interès en plan ens pot passar bibliografia, i a partir d'aquí com que s'obren noves possibilitats també de treballar d'altres maneres als centres, no?
També us volia demanar si heu observat algun canvi en el tipus d'insults que s'utilitzen per assetjar al llarg de les èpoques, o continuen atacant amb les mateixes vulnerabilitats, o fins i tot ara que abans comentàvem, no?, el WhatsApp, com la tecnologia també doncs ha complicat una mica tota aquesta situació, no?
Jo penso que sí que amb els grups de... O sigui, ara això ho treballem molt també amb els grups, diem, no s'acaba el conflicte a l'escola, vull dir, el nen està a l'escola o la nena està a l'escola, però després no s'acaba, o sigui, ni a les vacances s'acaba, no? Perquè ja segueixen els grups de WhatsApp, segueixen pues, les xarxes socials, i això pues, cada vegada pues, ja sabem, no?, que està més a la mà de tots, inclús comença molt més aviat. Jo sí que podria dir, no?, que abans potser en escoles de primària no ens trobàvem tant, que tenien grups de WhatsApp i ara ja en tenen. Escoles de primària. Abans, fa uns anys no en tenien, i ara hi ha nens de 6è o nens de 5è, ja tenen grups de WhatsApp. I clar, això també, gestionar això, que no hi hagi conflictes, que no hi hagi actituds d'insults cap a algú, que excloguin, s'ha de treballar. Sí.
I des dels instituts, les escoles, sí, també detecteu això?
El tema del WhatsApp és evident que això ho amplifica d'una manera superràpida, però d'altra banda també tens l'avantatge que queda de seguida constància i per tant és més ràpid també d'agafar. Sí que també es fan xerrades als Mossos d'Esquadra, per exemple, venen a fer xerrades sobre xarxes socials, també a nivell preventiu, saber el mal que es pot fer i com es pot incorrer en delicte, no? Uh-huh. I per tant això també s'ha de treballar, sí.
Expliqueu-nos el paper dels joves, no? Si cada cop som més conscients d'aquests temes o encara costa.
Home, jo penso que sí que dins de les aules, al principi, el tema del bullying era alguna cosa que existia, però tampoc no sabíem ni si passava, si el que passava a les aules era bullying o no era bullying. Ara cada cop tots estem més conscienciats, ja que hem rebut bastantes xerrades, i sí que si ara hi ha algun cas, encara que la gent no ho expliqui, o no, si no ho vagi a dir als professors, això que hem dit abans del silenci i tal, uh-huh, sí que es pot començar a identificar més si penses si això és assetjament o assetjament, si només és una broma, cosa que abans potser no sabies distingir-ho.
Uh-huh. També us volia demanar, a través de la mediació d'aquestes tutories que feu vosaltres, amb tota aquesta implicació, suposo que a nivell personal també és un empoderament, no?, veure que esteu ajudant a altres alumnes.
Sí, també ara quan a vegades hi ha algun problema, directament el professor que hi ha a la classe diu, a veure, hi ha aquí algun mediador, digues què podem fer. Llavors tu també, si veus algú al pati i ets mediador, normalment vas allà i preguntes què passa i ajudes, perquè clar, tens una formació i ja saps com fer-ho.
Uh-huh. Abans dèiem que també ens acompanyava la Begoña Muñoz, que és una de les directores d'una història audiovisual que parla de l'assetjament que va patir l'Alan, un jove de Rubí que estava transitant i que va acabar suïcidant-se tot i haver canviat d'institut i matricular-se a Sant Cugat. Explica'ns per què has fet aquest curs, no? Ojo por ojo, que és el que us va motivar.
Sí, com deia, falta la meva companya que està vivint a Islàndia, la Sara, però avui parlo per les dues. Jo personalment no coneixia aquesta història gaire, vull dir, n'havia sentit i tal, però no m'hi havia fixat fins que jo no vaig proposar-li a la Sara de fer el curt que sortia arrel d'una cançó, i ella m'ho va comentar perquè el seu germà petit doncs era qui ho havia viscut més de prop a entrar a l'institut. I llavors ens vam posar a fer recerca, i això, el més dur va ser que havia passat al nostre institut, a l'institut on nosaltres havíem anat i nosaltres havíem patit assetjament. I el que més ens va fer mal va ser ha passat dos cops, no? En el nostre cas no va acabar tan malament, vull dir, va acabar malament a nivell de conseqüències psicològiques per mi, per exemple, però no va acabar en suïcidi, estic aquí. Però en el cas de l'Alan va ser molt fotut, no? I llavors va ser com voler donar-li un final diferent en aquesta història, i no només a la història de l'Alan, sinó a totes les històries que, per exemple, amant de tot, els Estats Units, vull dir, el que dèiem del cas de les xarxes socials, no? Donar un final diferent a totes aquestes històries i empoderar d'alguna manera a la víctima, no? I era una miqueta això.
Fer doncs aquest homenatge, no?, també a l'Alan, amb aquest final
No hem fet homenatge a l'Alan en concret per respecte, perquè quan vam començar a fer la recerca era un tema molt dur, que la comunitat trans estava encara molt tocada per aquest tema, i nosaltres ho vam entendre molt bé, i llavors no vam voler donar-li més bombo del que ja tenia. Sí, mm-hmm. Òbviament que nosaltres ho vam començar a parlar l'Alan i ho portem al cor, però no és exactament, concretament només per ell, no? Vull dir, és per tots i totes, i no només la comunitat trans, sinó totes les persones que estan patint bullying avui en dia.
Uh-huh. Explica'ns també el procés, no?, de producció, de creació d'aquest curs, com es va anar implicant també tothom, i em sembla que volíeu gravar el curtmetratge a l'institut i que no va poder ser, no? No sé per què no es va poder gravar en aquest espai.
Bueno, la preproducció va ser un any sencer, per un curt és molt de temps, però perquè volíem fer una bona recerca, ens volíem informar bé, ens volíem informar molt bé de la comunitat trans, sobretot, per no cagar-la, per no posar informació que no fos verídica, i és veritat que va ser una producció molt llarga perquè se'ns tancaven moltes portes, tant de l'institut, en aquest cas, molts instituts que no es volien veure involucrats en un tema de bullying, i llavors mm-hmm. no volien que rodéssim a l'institut, Un exemple, l'institut on vam anar, l'institut on es va fer l'assetjament de l'Alan, i al final vam trobar una joieta a Igualada, a l'IES Pere Vives Vic, uh-huh. I allà ens van obrir les portes perquè com professionals com la Ingrid i com aquestes noies que tinc aquí al costat estaven molt ficats en aquest tema i van dir, sí, us obrim les portes, podeu rodar i qualsevol cosa que necessiteu estem a la vostra disposició. I llavors aquí les coses van començar a posar més fàcils per la producció.
Explica'ns també doncs, que el curtmetratge es pot veure directament a les xarxes, no? Mm-hmm. Amb l'ànim, suposo que de conscienciar. Heu rebut feedbacks? Quina ha estat la resposta?
El feedback sempre ha sigut positiu, per sort. A nivell potser d'imatge i de so sempre hi ha coses que es poden millorar perquè és el nostre primer curtmetratge, però a nivell de guió i d'història i del contingut que té i de l'impacte que té sempre ha sigut positiu. Mm-hmm. Llavors estem molt contentes.
I després d'un desenllaç tan tràgic com el cas de l'Alan, no? Com creieu que reacciona l'entorn, no? De l'assetjador i els que també ho van permetre, no? Quan va passar?
No estic informada. No tinc aquesta informació i la veritat, tampoc l'hem buscat. Tampoc hem buscat la reacció d'aquestes persones perquè és una cosa molt personal, també, penso. Si hi ha una persona que ara mateix s'està arrepentint del que va passar, jo prefereixo que es quedi amb el seu arrepentiment i ho transiti com pugui. Jo tampoc vull culpar ara ningú, no? ni molt menys, vull dir, cadascú, tothom tenim el dret a canviar, també penso, no? Hem fet coses dolentes en el passat i tenim l'oportunitat de canviar i ser una persona diferent, doncs olé, saps? Vull dir, no busco culpables.
I per acabar, quin és el missatge que has volgut transmetre, no? O que t'agradaria que els espectadors es quedin?
El missatge és respecte. Ja està, respecte. Vull dir, crec que som una societat suficientment avançada i una joventut suficientment preparada com per dir respecte. Ja està.
Respecte. Què penseu els altres? Què és el que necessitaríem per acabar doncs, amb aquest problema? Respecte, tolerància,
jo
no?
Estic
cap
totalment
a la diversitat, cap a la diferència, no? M'imagino.
Bé, és que potser el respecte ho inclouria tot això, no? Tot aquest acceptar, doncs això, la diversitat i la resta. I com ha dit ella també, el fet de que els, diguéssim, assetjadors, entre cometes, doncs també tinguin l'oportunitat de canviar, és a dir, clar, vull dir, el que no volem és tenir assetjadors ni els que els silencien, sinó que entre tots ho fem tot.
Clar, i entendre, perquè moltes vegades es diu que l'assetjador moltes vegades també ha estat víctima, no?
Exactament això.
Llavors veure doncs, l'arrel del problema
és dintre de la nostra comunitat, aquesta persona. El que no volem és que arribi a això, no?
Clar, i que es perpetuï, no?, aquestes accions violentes. No hem parlat del paper de les famílies. Quin paper juguen? Perquè hem parlat molt dels alumnes, de les escoles, no? Però suposo que el paper de la família també és fonamental.
Sí, bueno, nosaltres, tant la família de la persona que estava patint aquestes situacions, doncs està molt... A més, ho treballem amb el grup sempre. Les preguntes que els fem als nens és com penseu que ho estan passant les famílies d'un nen o nena que és víctima d'aquestes conductes o inclús les famílies del nen que està fent aquestes conductes, no? I els nens et diuen, home, doncs jo si tinc... Doncs al meu pare no li agradaria que jo fes això. Al meu pare vull també treballar-ho, perquè per nosaltres persones afectades són moltes. No només és el... Hi ha també doncs, això, la família, els germans, els amics, hi ha moltes persones afectades. És una part afectada més, les famílies, per en dues parts.
Això en la mediació jo penso que és una mica diferent, ja que no són casos tan greus, i moltes vegades quan hi ha una mediació la família dels alumnes afectats, els que han tingut el conflicte, moltes vegades ni ho saben. El que m'han explicat, o el conflicte es queda a l'escola, no surt de la sala on s'ha solucionat, i allà es queda tot.
Perquè en realitat el conflicte també forma part de la vida, o sigui que ja està bé, no?, si se soluciona i no arriba, no?, a complicar-se encara més. També us volia preguntar per el tema de moltes vegades hi ha famílies que canvien els nens o nenes de les escoles. Creieu que això és una opció viable o que en realitat el que hem d'ajudar és a tenir aquests recursos, a gestionar aquest problema a la mateixa escola?
Jo puc entendre quan hi ha una situació que s'està patint molt, que hi ha molta vulnerabilitat i que a vegades no es veu més estratègies, que els pares o les mares decideixin buscar l'opció d'un canvi de centre. Vull dir que jo entenc que és legítim que un vol protegir i cuidar els seus fills, però d'altra banda, clar, jo penso que simultàniament s'ha de fer un treball perquè aquests nanos no després vagin a un altre centre amb tot aquest estigma o aquesta vivència de que han hagut de marxar d'un lloc, no? Per tant, que es pogués treballar en el grup, que es pogués treballar als instituts, que ningú tingués la necessitat d'haver de canviar de centre. Però entenc que, per tant, això és legítim, que en un moment donat un decideixi fer un canvi de centre.
Volem no tenir que arribar, evidentment, a aquest punt, però també de la mateixa manera que quan un nen suspèn molt, que també el volen canviar d'escola, també no volem arribar a aquest punt. És a dir, anem a veure per què està suspenent aquest alumne, no?, abans de canviar-lo d'escola, perquè el canvi en si mateix no és la solució, tot i que evidentment si s'ha arribat a una situació de patiment extrem només faltaria que no tinguessin el dret.
Totalment. Doncs avui descobrint com el servei de mediació, com la mediació pot ajudar, i aquestes tutories, no?, a través del servei que impulsen des de l'Ajuntament, i també les propostes d'escoles com l'Escola Industrial, per erradicar aquest assetjament, per saber que hem d'educar en la diferència, en el respecte, no?, com dèiem avui. I també, Begoña, moltíssimes gràcies per compartir la teva mirada, la vostra mirada, i per passar pels estudis de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.